La senyora Neus Munté, que avui és al Via Lliure. Senyora Munté, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb funcions, eh?
En funcions.
Després de l'anunci d'Artur Mas de fer el pas al costat, que suposo que avui ha de tornar a fer, a dirigir-se, diguem-ne, a la militància del PDeCAT, eh?
Sí, avui s'adreçarà als consellers i conselleres nacionals explicant els motius, no?, del seu pas al costat, tal com ell mateix ho va definir. I, efectivament, en tant que tenim una presidència bicèfala, tal com preveuen els estatuts del nostre partit, des del Congrés del juliol del 16, hi ha aquesta copresidència, un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta, que tenen funcions representatives, cap tasca executiva, i per tant, en tant no cobrim aquesta vacant, per dir-ho d'alguna manera, jo assumeixo aquesta presidència en funcions.
S'ha trobat en dues ocasions en dos anys que Artur Mas fa un pas al costat i que vostè és gairebé la primera en successió.
En
aquest cas, per la presidència d'un partit, però no al seu dia, també per la presidència de la Generalitat.
Sí, per proximitat, no?, allò que diuen, per al·lusions. Sí, és veritat, és veritat. A més, concretament amb una distància de dos anys justos, no?, perquè va coincidir fins i tot la data.
S'ha plantejat alguna vegada què hagués passat si fa dos anys hagués accedit vostè a la presidència de la Generalitat?
Doncs no, perquè com que és una circumstància que no es va produir, que no va ser, no? Va ser en un altre sentit, va ser el president Puigdemont qui va assumir aquesta presidència, no. I a part perquè, i això ja forma part de la meva manera de ser, doncs acostumo poc a... No, a plantejar-me això, i més va tot tan accelerat i tenim tots tantes coses al cap que no tinc massa temps de pensar en què hauria set o què hauria passat.
De moment és en funcions. Vostè acabarà sent president del PDeCAT?
Jo el que volem, el que creiem que és el millor, és cobrir aquesta vacant que deixa el president Mas, i per tant, amb un temps breu, per tant, fer-ho de manera ràpida, escollir una nova presidència. Jo em sento molt còmode amb aquesta funció de vicepresidenta. Vull recordar que es tracta d'una responsabilitat amb caire de representació política el dia a dia del partit. Les decisions executives les porta la direcció, encapçalada per la Marta Pascal i el David Bonmarí, i jo doncs m'hi sento molt còmode, m'hi he sentit aquest any i mig aproximadament, i per tant la meva voluntat és continuar.
Un any i mig fora del govern, en l'any i mig probablement més calent de la història recent de la política catalana, que no sé com l'ha viscut, havent estat dins d'aquest govern que tenia aquest pla i havent sortit en el tram final, per entendre'ns.
Jo diria que és un cúmul de sensacions i d'emocions, no? L'he viscut en alguns moments amb molta preocupació, en altres moments, amb molts, encara ara, no?, amb molta tristesa, pel patiment en moltes persones, especialment pels companys que són en aquests moments encara a la presó, privats de llibertat. Crec que ha estat una legislatura on s'han fet moltes coses, on hem tingut un recolzament a nivell social molt important, i això també doncs, val la pena posar-ho sobre la taula. I on hem intentat fer la feina que se'ns havia encomanat, des de la ciutadania i des del Parlament de Catalunya. Això a grans trets seria com l'he viscut, però crec que tot està bastant amarat, especialment des de finals d'octubre i especialment des del dia 2 de novembre, d'aquesta tristesa i d'aquesta perplexitat, no? Sobretot per pensant en aquells companys, alguns dels quals amb els que tinc una gran amistat, no? I per tot l'entramat judicial, pel 155, per la pèrdua de normalitat, no?, en definitiva, que hem patit des de fa moltes setmanes.
Si vostè hagués seguit el govern, de ben segur hagués anat al Calameco o hagués hagut d'anar a Brussel·les?
Doncs
sí, evident.
Hi he pensat en algun moment, no puc amagar-ho, però insisteixo que ha pogut més, no?, el situar-me en com podia estar a prop dels meus companys, que efectivament sí que hi eren, i li torno a dir, per una qüestió de com som cadascú, jo intento ser molt pràctica i pensar poc en el que podia haver passat, perquè no acabaríem mai.
Junts per Catalunya ha aconseguit 34 escons a les eleccions al Parlament el 21 de desembre. D'aquestes, només 14 són militants del PDeCAT. De quina forma el PDeCAT tindrà pes dins de la propera legislatura, dins d'aquest grup parlamentari, en què la majoria malgrat ser de l'entorn, no són militants del PDeCAT.
Bé, d'aquestes persones que vostè menciona, algunes són molt, molt rellevants. Estem parlant, per exemple, del conseller Turull o del conseller Rull o Forn o d'alcaldes amb un pes molt important, no?, dins del nostre partit. En tot cas, a mi el que em sembla més rellevant és que Junts per Catalunya i el PDeCAT compartim un mateix objectiu, no?, i per tant som part de la mateixa cosa. Junts per Catalunya ha estat possible, doncs, per una decisió estratègica i molt valenta del president Puigdemont, pel seu lideratge, que és indiscutible, per la generositat de molta gent que va apostar per incorporar-se en aquesta llista de país del president, molts dels quals sense prèvia experiència política, però també evidentment pel concurs del Partit Demòcrata, per la generositat del PDeCAT, que s'hi va posar, ens hem arremangat i hem participat activament amb aquesta campanya, donant-ho tot també, no? Per tant, a partir d'aquí, jo no crec que sigui una qüestió de pesos o de percentatges, perquè per definició d'aquesta llista del president, que es volia amb una càrrega molt important, no?, de persones independents que poguessin aportar aquesta major transversalitat, fins a aquest punt té una certa lògica, no?, que les proporcions en surtin d'aquesta manera, però jo insisteixo, el PDeCAT hi és allà. Jo quan miro les imatges, per exemple, de la reunió ahir de Brussel·les, hi reconec molts companys i companyes del partit, malauradament alguns que no hi poden ser, que no hi van poder ser ahir, com Lluís Guinó, com Josep Rull, com Jordi Turull, com recordava, o el mateix Joaquim Forn, doncs tenen un pes específic molt, molt clar, no?, dins de la nostra formació política. Per tant, des d'aquest punt de vista jo no hi veig el problema.
S'ha reunit amb Carles Puigdemont des que és a Brussel·les?
No.
Vostè no, l'ha vist
no,
personalment?
No l'he vist personalment des de abans, fins i tot de la declaració al Parlament. La darrera vegada que el vaig veure va ser en algun acte o circumstància relacionada amb el Partit Demòcrata, per tant, finals d'octubre, no l'he vist més.
Abans d'aquella declaració, va arribar a parlar amb ell?
Sí.
De la del 27 d'octubre?
Vam parlar perquè hem coincidit amb diferents reunions, sí.
Vull dir, no li va donar la seva opinió sobre aquella declaració?
No estava sobre la taula, recordo que això no, perquè en els dies previs a la declaració no vaig tenir ocasió de parlar-hi. No.
Vostè ja sap com se suposa que Carles Puigdemont ha de ser investit?
Doncs jo el que sé és que hi ha una voluntat ferma de que així sigui, no?
La voluntat sí que l'han expressat tothom, el com
tota, però
ningú.
Jo però per situar-ho, la voluntat hi és perquè creiem que té tota la legitimitat, no?, per ser escollit president, perquè han estat els ciutadans qui el 21 de desembre van decidir-ho amb els seus vots i a partir d'aquí amb una majoria parlamentària independentista, i perquè ell és l'únic candidat que aquesta majoria doncs, ha situat. No? A partir d'aquí creiem que ha de poder ser investit, per descomptat, i entenc que s'estan analitzant diferents opcions que jo crec que en el segle XXI s'han de poder abordar. És evident que no hi ha cap reglament del Parlament que estigui preparat per unes circumstàncies tan excepcionals com les que estem vivint. De fet, ningú estava preparat, no?, per res d'això, però jo entenc que hi ha escletxes que poden permetre una investidura que, en tot cas, és legítima amb la mesura que és el candidat que una majoria està disposada a votar en el Parlament.
Quan em parla del segle XXI i quan em parla de qüestions que no estan dins el reglament, evidentment a mi fa pensar en un vot telemàtic o una investidura des de la distància. Vostè creu que és factible fer una investidura a distància?
Jo a priori crec que és factible perquè hi ha una voluntat, insisteixo, d'un nombre determinat de diputats i diputades que conformen una majoria. Aplicant-li aquest sentit pràctic que li deia que a mi m'agrada de posar sobre les coses, és una manera de respectar la voluntat dels ciutadans i ciutadanes, i a mi em sembla que això també compta, no?
Què passa si el Tribunal Constitucional, com llegim avui a La Vanguardia, durant el mateix ple d'investidura decideix suspendre aquesta investidura?
Doncs no li sé dir. Jo espero que això no succeeixi. He tingut ocasió també d'escoltar-los quan mencionaven aquesta notícia, no?, aquesta possibilitat de que pogués reunir-se. No he pogut madurar-ho, no he pogut rumiar-hi massa encara. Tant de bo no passi, tant de bo no es produeixi doncs, una situació d'aquestes característiques i la voluntat, insisteixo, sobirana del Parlament de Catalunya, com de qualsevol altre parlament. Parlament, doncs pugui tirar endavant.
Hi ha una qüestió prèvia, probablement, o almenys més o menys es ve reconeixent que caldria, com a mínim, per permetre aquest vot i permetre aquesta investidura, un canvi en el reglament del Parlament, que s'hauria de produir a través de la mesa, etc. Però, sens dubte, amb una petició a través dels lletrats de si això es pot fer o no es pot fer. Imaginem que els lletrats, com sembla intuir-se, diuen que no es pot fer aquest canvi, no es pot fer un vot telemàtic, no es pot investir un president a distància. Vostè tiraria endavant?
No ho sé, jo m'hauria de trobar en aquesta circumstància, eh? A mi em costa posar-me en un lloc que no em correspon. Sí, jo ahir també escoltava doncs, les declaracions de la presidenta Forcadell en aquest sentit, no? Jo crec que la funció dels lletrats del Parlament és perfectament respectable i necessària, la seva orientació en tots els aspectes que se'ls demani opinió, per això hi són. També crec que els seus informes no són vinculants per la presidència del Parlament o per la mesa del Parlament. Per tant, jo crec que cal esperar quin és el contingut, no, d'aquest informe i la interpretació, efectivament, com hi ha hagut interpretació d'aspectes del reglament en moltes ocasions, no només aquesta legislatura anterior, que ha estat certament molt complexa, no, des d'aquest punt de vista, sinó jo que he estat diputada en altres legislatures, recordo, per qüestions de tot tipus, que hi ha aquest marge, d'interpretació, perquè ho deia ahir la presidenta del Parlament, precisament aquest mateix programa, el reglament del Parlament no és precisament exhaustiu, i per tant deixa un marge d'interpretació a la mesa i concretament a la presidència.
Imaginem que tot això es pot sostenir i que el president Puigdemont és investit o reinvestit de nou. Es pot governar Catalunya des de la distància, des del seu punt de vista?
Ara estem governats des de Madrid, per via del 155.
Però segurament no li agrada, especialment.
No m'agrada perquè el 155 el que ha suposat és, en molts aspectes, una involució i moltes dificultats d'ordre pràctic. Jo aquestes sí que les conec bé, perquè mantinc molt contacte, per exemple, amb les entitats socials, del tercer sector social, i sé de les dificultats que implica les conseqüències del 155 sobre el seu dia a dia, com també els ajuntaments, etc. No? Per tant, aquesta és una mostra de que governar una administració com la Generalitat de Catalunya, per no dir el país, doncs comporta unes dificultats enormes, però és evident que no és el mateix, el 155, i per tant aquesta tutela del govern de l'Estat sobre totes i cadascuna de les competències dels diferents departaments de la Generalitat, que un president que hagi estat prèviament investit pel Parlament de Catalunya i que a partir d'aquí es conformi un govern que necessàriament ha d'abordar sense més demora la gestió del dia a dia i la recuperació de les institucions del nostre país.
Per tant, seria factible un Puigdemont president des de Brussel·les i un govern a Catalunya?
Crec que l'ideal seria que fos tot des d'aquí, i per tant que el president Puigdemont amb tota normalitat pogués estar aquí entrant al Palau de la Generalitat, no? Com tantes vegades s'ha dit, i iniciant una nova legislatura com molts volem, no? Com moltes persones volem. En tot cas, jo insisteixo, costa fer qualsevol pronòstic, les dificultats hi són, això crec que no es pot amagar. Crec que ara per ara el més important és que es pugui, doncs, constituir aquest Parlament, aquesta mesa, i que es pugui anar fent els passos tendents a una investidura i a la conformació d'un govern. A mi em sembla de vital importància, entre moltes altres coses, perquè clar, aquí s'hi barreja, diguem-ne, les coses més ordinàries, com pot ser que arrenqui la legislatura, amb qüestions que són molt sensibles, com és la d'aquelles persones que encara a data d'avui estan a la presó i que jo tinc moltes ganes de que puguin sortir a casa i tornar amb les seves famílies.
Em deia que la situació òptima seria que Carles Puigdemont entrés al Palau de la Generalitat, com s'han dit en diverses ocasions. Aquí, però, hi ha un petit inconvenient, que és que dins del PDeCAT, formant part d'aquesta llista de Junts per Catalunya, la frase electoral era: si vols que torni el president, vota el president. Això s'entén com una promesa electoral. Per què Puigdemont encara no ha tornat, o per què es planteja, fins i tot ara mateix vostè m'ho està venint a dir, la possibilitat que fins i tot sent investit no torni?
doncs, ha estat un eix important de la campanya electoral i és evident que la ciutadania ha donat un recolzament molt important, no?, en aquesta llista, a la figura del president, i per tant això està sobre la taula. També és veritat que hi ha una situació de manca de garanties des del punt de vista personal pel que fa al president, també pels altres consellers que estan a Brussel·les, i per tant això ens dona una idea de la dificultat del moment, no? Però en tot cas insisteixo...
Però aquesta manca de garanties no la sabien abans de les eleccions?
El que nosaltres hem posat per davant de tot sempre és que si el resultat de les eleccions mostrava un suport molt important, com el que hi ha hagut en la figura del president i la seva llista, però sobretot perquè no podem oblidar que estem parlant d'una majoria, Junts per Catalunya ha obtingut 34 escons, però aquí hem d'acompanyar-los per conformar aquesta majoria absoluta al Parlament de Catalunya del resultat que ha obtingut, en aquest cas, doncs, Esquerra Republicana i també la CUP, no? Per nosaltres això no és menor, no? Indica un suport molt important. I, per tant, això ens porta a plantejar que es pugui donar continuïtat en aquesta voluntat de la ciutadania per la via, doncs, ja a partir de la setmana que ve, no?, de la conformació de la mesa i, posteriorment, de la investidura del PSC.
Ara el preguntaré per la conformació de la mesa, però anem a fer una altra reflexió també al voltant del que estava dient. Estan esperant una resposta, diguem-ne, internacional que faciliti, d'alguna manera, aquesta gestió amb l'estat espanyol?
Bé,
o no hi compten, ja.
Una resposta internacional, és evident que el focus està situat amb el que està passant a Catalunya, amb el que està passant a Brussel·les, com mai havia succeït. Jo no estic al cas del detall, però és evident que els ulls estan posats amb aquestes circumstàncies que estem vivint i amb com es desenvolupa tot plegat. Però jo no ho sé, vaja, no ho fio tot, i molt menys qüestions que depenen d'estaments tan diversos, no?, en aquests moments, a una reacció internacional.
No ho fia tot, aquesta reacció internacional, no hi compta.
No.
Em deia la formació del Parlament o la mesa del Parlament. Qui hauria de ser, des del seu punt de vista, el president del Parlament?
Doncs,
ara que ja sabem que Carme Forcadell no serà.
Sí, ja ho va anunciar ahir la presidenta Forcadell. Doncs no ho sé, jo... aquesta és una decisió que correspon, no?, madurar en aquesta majoria parlamentària, que tot sembla indicar que la persona, doncs, que ostentarà aquesta responsabilitat sortirà de la llista d'Esquerra Republicana, perquè aquestes són les converses i els acords, no?, que s'han formulat amb aquesta formació política, amb aquest grup parlamentari, vull dir, i per tant el que desitjo, doncs, és que sigui una persona que pugui conduir, doncs, amb molta cintura, no?, aquesta nova legislatura. No tinc ni idea de qui pot ser. He escoltat les travesses, no?, que es fan...
Ernest Maragall per un cantó, fins i tot Antoni Castellà he arribat a sentir per un altre. Vull dir que...
Sí, fins i tot algun altre nom més, no?, que ha sortit.
Quin altre nom més?
Ho he escoltat, ho he llegit, d'alguna persona vinculada a algun diputat o diputada d'Esquerra Republicana, no? En tot cas, no conec quina és la resolució final d'això.
Hi ha molta gent que ens està escoltant i que probablement, de cara a aquesta nova legislatura, pensen quin és el paper del PDeCAT, quina és la voluntat del PDeCAT, si se supera aquesta dificultat ja extrema, com per començar, que és la presidència de la Generalitat, quina és la legislatura que ve. I algú pot pensar, des del PDeCAT mantenen, refermen o renuncien a la unilateralitat de cara a la pròxima legislatura?
Bé, només cal veure que el programa electoral de Junts per Catalunya, que, com li deia, el PDeCAT ja ha format part, no?, de manera molt clara, no preveia en cap cas la unilateralitat. Aquest no és un concepte ni és una idea que hagi aparegut ni que s'hagi defensat en aquesta campanya i en aquest programa electoral. Si vostè em diu que quina feina li toca fer, no?, en el Partit Demòcrata, doncs moltíssima, moltíssima. Perquè, com vostè diu, amb una legislatura com la que ara espero que arrenqui de la manera més immediata possible, ens trobarem amb molta feina, no? Aquesta necessària recuperació de les institucions, de la normalitat, la gestió del dia a dia, unes eleccions municipals a l'any 2019... ahir el PDeCAT celebrava un Consell d'Acció Municipal on refermàvem, no, la nostra voluntat d'encarar amb les màximes forces unes eleccions municipals que al final el que ens porten és a la proximitat màxima amb la ciutadania, uns ajuntaments que, malgrat també estar sotmesos al 155 i per tant patint molt, doncs són els que estan d'alguna manera sostenint, no, aquesta institució i aquestes polítiques, sobretot aquestes polítiques de proximitat envers la ciutadania. Fixi's si tenim feina, no?, per endavant.
Passa que no m'ha citat en cap d'aquests casos un possible xoc institucional amb el govern espanyol, la voluntat d'aplicar...
El xoc ja hi és, per això potser dono per fet que el xoc ja hi és i malauradament és un xoc important, mm-hmm, no?, que està comportant doncs tot un seguit de processos judicials, tot un seguit de situacions. Torno a parlar de les persones que romanen en aquests moments a les presons. És evident, això, i no ho podem normalitzar i no ens podem resignar, per descomptadíssim, eh? Entenia que la seva pregunta anava més en la línia de què farà el PDeCAT en tant que partit polític, per tant, de dinàmica més interna.
Però m'ha donat una clau important, que és la pròxima legislatura s'acosta a unes eleccions també municipals, i quan vostè ha fet referència als ajuntaments he pensat, ves que Neus Munté no vulgui presentar-se a alguna candidatura, sí, 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 a alguna alcaldia, senyora Munté.
Sempre que vinc aquí surt la mateixa pregunta, sempre que vinc aquí.
Perquè no me l'acaba de respondre.
Aquesta taula té aquesta connotació.
Vostè vol ser alcaldessa?
Jo precisament aquí, i el mes de juliol, poc després de la meva sortida del govern, ja vaig dir, i es va armar una, que a mi em faria il·lusió, no?, ser la candidata a alcaldessa de la meva ciutat, que és aquesta, que és Barcelona. Precisament avui també aquest Consell Nacional, que tenim molts punts de l'hora del dia, vaja, diversos, un d'ells és abordar també la situació del calendari, de les eleccions municipals, proclamació de candidats i candidates, que ja en tenim una pila, i l'inici d'una segona tongada de primàries, també així ho preveuen els nostres estatuts, i per tant les properes setmanes s'hauran d'anar prenent decisions. Jo estic exactament en el mateix lloc que estava, com es pot imaginar, aquests mesos prou feina hem tingut amb tots els altres fronts oberts, per això vam decidir també posposar aquesta segona tongada de primàries per centrar-nos en el que eren les eleccions del 21 de desembre i evidentment tot el que estem passant i el que estem patint com a partit i després en molts casos a nivell també personal. I això requeria la màxima unitat i fer la màxima pinya i centrar tots els esforços en això. Ara continuarem centrats en això perquè res ha canviat, malauradament, hi ha hagut unes eleccions, ha guanyat la majoria independentista. Volem que això doncs suposi la conformació d'un govern, no?, d'aquestes característiques, amb el president Puigdemont al capdavant, però ara sí que ens veiem doncs amb la necessitat d'abordar moltes altres qüestions. Una és aquesta, i per tant amb les, quan dic una és aquesta no em refereixo al cas de Barcelona, em refereixo a les municipals del conjunt del país, i a partir d'aquí doncs a les properes setmanes s'aniran prenent decisions i això anirà per aquí.
El fet que vostè vulgui ser candidat a l'Ajuntament de Barcelona exclou que si per exemple Carles Puigdemont digués a l'hora de conformar govern li fes una trucada, vostè renunciaria a tornar a entrar al govern de la Generalitat?
No ho tinc en absolut previst, no m'ha passat pel cap i no crec que es produeixi aquesta trucada.
D'acord. No ho sap, això. Puigdemont no la trucarà.
No, jo no he dit això. Jo dic que no ho contemplo, que no m'ha passat pel cap i que crec que no va per aquí.
En quin escenari es podria produir que a Catalunya tornessin a haver-hi eleccions al Parlament de Catalunya?
Jo és un escenari que no el desitjo per res, que no crec que fos bo. Ho torno a dir, crec que aquesta situació, sobretot pel que representa l'aplicació del 155, que vol dir una cosa tan greu com que no podem prendre les decisions des de Catalunya, les decisions que afecten a Catalunya, amb tants i tants aspectes. He parlat dels temes socials, però això té una afectació que va molt més enllà. Per tant, val la pena que aquest període en què no hem pogut prendre les decisions des d'aquí, sinó que s'han pres des de lluny, s'acabi quan més aviat millor. El país necessita tornar a la tranquil·litat, una tranquil·litat que és difícil d'abordar quan hi ha persones a l'exili, quan hi ha persones a la presó, estem immersos en una macrocausa general, sembla moltes vegades, i quan pesa sobre aquest moviment independentista, que és eminentment cívic i que és eminentment pacífic i inclusiu, l'acusació de ser tot una altra cosa. Això és tremendament injust i ho hem de combatre de la manera que sabem, que és demostrant que som persones, que hem defensat unes idees que són legítimes i que ho hem fet sempre apostant pel diàleg, per la negociació, i no cal dir-ho, per les actituds eminentment pacífiques. Per tant, jo crec que això no és compatible amb continuar durant més temps amb aquesta situació, i que unes segones eleccions serien una molt mala notícia per molta gent, serien una molt mala notícia perquè implicaria que continuem en una situació de zero capacitat de decisió, per tant de bloqueig, no?
Per tant, estem en un escenari i si em permeteu, si voleu fer-li alguna pregunta més molt breu, si us plau, jo li faig aquesta darrera. No estem en un escenari de o Puigdemont o noves eleccions?
No, jo crec que les noves eleccions no les contempla i no les vol ningú. I fins on jo sé, no les vol ningú.
Fins on sap?
No, home.
És que veig que es mossega la llengua.
No,
vol dir que
fins i tot
el propi Puigdemont tampoc vol aquestes eleccions?
Jo crec que no.
Estaria disposat en un supòsit en què tot estigués absolutament bloquejat a fer ell també el pas al costat per impedir aquestes eleccions?
A veure, jo crec que tothom té la plena voluntat de que aquest bloqueig no vagi a més. Jo no puc parlar per boca del president Puigdemont, a més ja li he dit abans que fa molts dies que malauradament no puc parlar amb ell, no parlo amb ell, però li asseguro que el PDeCAT, a més, ja s'ha posicionat també amb aquesta qüestió de no voler unes segones eleccions i, per tant, de centrar tots els esforços en que aquesta situació es pugui desbloquejar com a primer pas. Això no es solventarà d'un dia per l'altre tot plegat, però com a primer pas per anar desbloquejant d'altres.
Ens acostem a 9:45. Molt breument, us demano, si us plau, si heu de fer alguna pregunta, Arturo.
El PDeCAT va anar a les eleccions proposant la restitució del govern legítim. Si la investidura de Puigdemont no pot ser, és suspesa, fracassa de qualsevol forma i anem cap a unes eleccions, cap a una repetició electoral que vostè explicava que no volien, que no vol el president Puigdemont i que no vol el PDeCAT, el candidat, el substitut més adient és Oriol Junqueras com a vicepresident d'aquest govern que se vol restituir?
Jo li deia que no desitjo i, per tant, tampoc contemplo aquest escenari d'unes noves eleccions. Estem aquí, de fet, estem a pocs dies de la Constitució del Parlament, a pocs dies també del que pertocaria celebrar el primer dels debats d'investidura, no? Jo no vull fer suposicions ni vull fer cap mena de conjectura. El candidat i el pla únic amb el que ens movem en aquests moments és el president Puigdemont i, per tant, em veig incapaç d'imaginar un escenari ara per ara com el que vostè defineix.
I un altre de molt curteta.
Però molt curt, però vaja.
De molt i molt curteta.
Faré tard. Sí, sí. Ja veig que faré tard.
A quina hora té el...
A les 10. Doncs, però és molt a prop d'aquí.
Sí.
Com que ara estem buscant un president pel partit i és evident que Junts per Catalunya i el PDeCAT són una cosa molt semblant, però de diferent, hi ha la possibilitat que el president o el vicepresident, en el cas que hi hagi que buscar un tàndem, sigui una persona del PDeCAT, de Junts per Catalunya, que no sigui del PDeCAT? Tindria sentit en aquest procés d'ampliament, d'ensamplament de la base que va explicar el president Mas l'altre dia?
Doncs jo entenc que és una possibilitat perquè no estem tancats a res, com no ho hem estat mai. En tot cas, aquesta és una qüestió que començarem a abordar aquest matí mateix, no? Precisament en el Consell Nacional, un cop puguem explicar-ho al conjunt de consellers i conselleres, i a partir d'aquí pensarem, com hem fet sempre, la persona que millor pugui ajudar, no?, a conduir aquest projecte. A partir d'aquí no li puc parlar ni de perfils ni d'adscripcions, perquè això ho haurem de decidir entre tots.
Bravíssimes preguntes, sisplau, Manel.
No, l'única pregunta que ha estat aquí planejant és si vostès diuen que no volen noves eleccions i que només contemplen la possibilitat de Puigdemont, però tot sembla que serà bastant impossible, perquè no comencen a pensar en algun tipus de candidat alternatiu i que el bloc independentista aprofiti que té la majoria parlamentària.
Precisament perquè el bloc independentista té aquesta majoria, s'ha dit per activa i per passiva que el nostre candidat és Carles Puigdemont i estem treballant amb aquesta línia. I això ho hem de fer i volem fer-ho absolutament compatible amb aquesta voluntat que reitero de que no s'hagin de repetir aquestes eleccions.
Maria.
Vostè ha dit que la unilateralitat és una idea, un concepte que mai havia estat damunt de la taula. El que sí que estava damunt de la taula al programa de Junts per Catalunya era la república. Es parlava contínuament de república i de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Com es fa això exactament?
Jo he dit exactament que en el programa de Junts per Catalunya no hi havia cap menció ni cap aposta, per tant, per la unilateralitat, per cert, com tampoc apareix en el programa d'Esquerra Republicana. Nosaltres, és evident que venim no només de l'1 d'octubre, d'aquella jornada on 2 milions de persones van aguantar estoicament dificultats enormes, ara no tenim temps d'entrar i a més les coneix tothom, per poder manifestar de manera absolutament pacífica la seva voluntat, favorable o no, a que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Crec que, per tant, el concepte de república el tenim absolutament normalitzat i incorporat, i dit això, venim també d'una altra legislatura on també hi ha hagut una majoria parlamentària absolutament legítima, independentista, que ha estat treballant en aquesta línia, buscant sempre fins l'últim moment l'acord, la negociació, el diàleg amb el govern de l'Estat, obtenint també una vegada i una altra una rotunda negativa, això.
Joan Caral.
Jo entenc pel que vostè ha dit que Junts per Catalunya, no ho sé, el PDeCAT vol governar, com no volen repetir eleccions, es vol governar. Fa la diferència entre PDeCAT i Junts per Catalunya. Però aquesta diferència hi serà sempre. Clar, com abans han dit, dels 34 diputats, 14 només són militants de quota, per entendre'ns, simpatitzats, però militants de quota, només 14. Clar, això afegeix, o sigui, és una intracoalició, si em permet la paraula, permanent, de negociar, abans d'anar a negociar amb els altres grups que participin en una coalició de fet o de dret per governar, primer hauran de decidir el grup parlamentari amb alguna mida capitanejat per una minoria, molt minoria, que és el PDeCAT. Això ho tenen previst, algun tipus d'estratègia, faran brainstormings, tindran un comitè central, que això, perquè parlem, si no hi ha eleccions, que pensem governar. Si pensem governar, aquesta situació és absolutament novedosa, jo crec que com a mínim el món contemporani. Com ho pensen, o tenen alguna idea, o de moment estan pensant i no tenen ni tan sols un esbós de com això es pot resoldre. Dic dins del grup majoritari.
L'he entès. El que passa és que, no hi veig major problema. Torno a dir, volem governar perquè estem convençuts que és el que el país necessita. Però a partir d'aquí, jo crec que ja està tot com molt inventat, no? És a dir, un grup parlamentari com esdevindrà d'aquí pocs dies, poques hores, Junts per Catalunya, no és una novetat tan gran. Ja sabem, per exemple, el que ha constituït Junts pel Sí en el Parlament de Catalunya. Hi havia diferents partits polítics, no només dos, no només dos, estrictament, crec que n'eren fins a 4 o 5, i després persones independents que també es van incardinar en aquest grup parlamentari, i la coordinació va ser possible i perfectament possible, a més, i en dono fe perquè jo hi he participat, no, d'aquest grup parlamentari. Per tant, estic convençuda que tampoc hi haurà cap tipus de problema en aquesta coordinació. Per mi no és tan important quants són del PDeCAT, quants són independents, quants provenen d'altres partits polítics, per cert, perquè també podríem dir, n'hi ha tants que van militar aquí i allà, és que és això el que es volia. Això no ens ho hem trobat ara de cop i volta, no ha aparegut com un bolet. Aquesta era la voluntat del president i també del PDeCAT quan ens vam arremangar i ens vam posar amb aquesta qüestió, aconseguir un grup parlamentari, que és el que serà ara, però en aquell moment, una llista electoral el més plural i el més transversal possible. Dius, això té dificultats i trenca una mica els esquemes tradicionals. Doncs sí, evidentment, però és que ja estàvem disposats a afrontar aquestes dificultats, que entenc que són perfectament salvables. Jo no hi veig cap problema, insisteixo, i el PDeCAT, en tant que ha estat impulsor i ha afavorit i s'hi ha posat el coll amb aquesta plataforma, en aquesta formació, estem disposats a coordinar-nos de la millor manera possible. I torno a dir, dins d'aquesta llista i, per tant, dins d'aquest grup parlamentari, hi han persones amb un pes específic molt important. Josep Rull, Jordi Turull, participaran ara al nostre Consell Nacional, en són associats, com ho és el president Puigdemont, per altra banda.
Senyora Neus Montel, agraeixo moltíssim. Abans que això es produeixi dimecres, que és la constitució del nou Parlament, hi haurà una sentència dilluns. Com podria afectar el PDeCAT la sentència del cas Palau si condemna Convergència Democràtica?
Sí, s'espera que aquesta sentència sigui pública el dilluns dia 15. Doncs jo he de recordar una vegada més que aquesta sentència finalment jutja i valora i sentencia, no?, uns fets que van ocórrer als anys 90, Allà veurem exactament què és exactament el que finalment, després de tants anys, doncs, pot repercutir per unes determinades persones, per una determinada formació política, que no és en absolut el Partit Demòcrata, el PDeCAT. Nosaltres ja
tot
fa
que hi ha una bona part del partit
sí. Miri,
prové d'allà.
Jo mateixa he estat militant de Convergència i moltes altres persones, evidentment, i això no suposa cap tipus de problema perquè, entre altres coses, ja abans Convergència ha patit acusacions de tota mena, moltes de les quals mai s'han pogut demostrar o no han acabat amb res. Amb això no vull treure importància al que aquesta sentència pugui dir, la qual cosa doncs requerirà d'explicacions, evidentment, per part de qui pertoqui, però el Partit Demòcrata és un partit que neix el juliol de 2016, com abans recordava quan parlàvem del Congrés Fundacional, i que només pot que acreditar una gestió absolutament transparent de tot el que té a veure amb els seus recursos i amb la seva actuació política. Per tant, estem parlant d'uns fets que van passar fa molts anys. Jo li podria dir fins i tot que, per exemple, parlo per mi, perquè ara mateix li he dit jo vinc de Convergència i amb molt d'orgull, però jo als anys 90 no era militant de Convergència i l'actual direcció del Partit Demòcrata segurament eren infantons i infantones, perquè estem parlant de fa molts anys i tenim una direcció executiva molt jove. Per tant, jo ho veig d'aquesta manera.
8 minuts i les 10. Li agraeixo moltíssim, senyora Munté, i em sap greu perquè potser és que arribarà un palet tard.
Marxo fent footing i anirà bé per la salut.
Gràcies, senyora Munté.
Gràcies.
De seguida que continuem.